I un apunt més, perquè ha mort Luis Martín, des de 2015, president de l'Associació de Promotors Immobiliaris de Balears, Proimba. Així ho han confirmat a IB3 fonts d'aquesta associació. Les 11 i 4, tornem a les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
En l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Els comandaments tècnics i nosaltres continuem repassant tot el que ocorre avui dimecres, avui dia 10 de setembre. El Ministeri denega la contingència migratòria per l'acollida de menors sol·licitada pel govern de les Illes. Joan, repassem aquesta notícia.
Sí, considerem, de fet, que no compleix avui dia amb el requisit d'acollir el triple de menors no acompanyats del que marca la seva capacitat ordinària, com sí que ocorre a les Canàries, recordem, Ceuta i Melilla. Segons han indicat fonts del Ministeri, en aquest cas Ministeri de Joventut i Infància, que recull l'agència de fet, l'executiu central ha notificat en els darrers dies al govern de Marga Proens, arran de la seva demanda, la negativa a declarar la contingència migratòria, que és la condició, recordem, que permet un territori demanar derivar menors migrants a altres comunitats autònomes i la derivació automàtica dels quals arriben a partir de dia 1 de setembre.
Una de les notícies, com dèiem, que abordàvem avui a la nostra tertúlia, de la qual seguirem pendents de les futures repercussions. En crònica internacional, una embarcació de la Global Summit Flotilla ha patit, aquí podríem parlar ja d'un segon atac, en aquest cas ha estat la mateixa operació, la mateixa manera d'operar, me referia, ha estat amb un dron i totes les costes de Tunísia.
Així és, el coordinador d'una de les embarcacions, Bruno Gilga, ho confirmava, diu que han estat atacats per segon vespre consecutiu en un moment en què es registra una escalada de violència contra la gent de la franja, on, per cert, Israel ha ordenat l'evacuació, recordem, de la ciutat de Gaza. El primer atac va ser la nit de dilluns a dimarts i, segons ha explicat l'expedició, va causar danys per foc a la coberta principal i també en el magatzem, i la Global Summit Flotilla ha anunciat que investiga l'accident, que considera una agressió destinada a frustrar la missió. Per part seva, la Guàrdia Nacional de Tunísia ha desmentit que es tracti d'un atac amb dron i atribuir la causa de les flames a un encenedor, a una llosca que han calat foc a una de les armilles salvavides del vaixell.
Vos contam també que un atac rus a Ucraïna envaeix l'espai aeri de Polònia i obliga a abatre algun d'aquests drons.
El comandament operatiu de les forces armades poloneses ho va anunciar ahir vespre, el matí d'avui també ha arribat la notícia, en el seu compte Twitter, que va eliminar els drons que enviïren el seu espai aeri i que varen iniciar immediatament els procediments defensius. Les forces poloneses i aliades van monitorar dotzenes d'objectes per radar i, considerant aquells que podrien representar una amenaça, el comandant operacional de les forces armades poloneses va decidir neutralitzar-los. El cap de l'oficina presidencial ucraïnesa, Andriy Yermak, ja ha escrit a les xarxes socials que Rússia ataca amb molts míssils, a més de drons. Aquests darrers havien entrat a l'espai aeri polonès, fet que va obligar, com dèiem, les defenses de Polònia a actuar.
Una situació que va repercutir a l'aeroport de Varsovia Chopin, que va suspendre temporalment els seus vols després que l'espai aeri sobre una part de Polònia hagi estat tancat fins avui a les 8, que ja s'ha reprès amb la seva normalitat. No deixem de banda el tema de l'espai aeri en aquest moment, perquè sí que vos poden contar que a l'aeroport de Mallorca segueix registrant una quarantena de vols retardats per mort de totes aquestes pluges, d'aquestes tempestes entre dimarts i dimecres. Segons la darrera informació facilitada per AENA, les incidències comptabilitzades fins al moment són en vols que tenien que enlairar-se o aterrar a Son Sant Joan entre les 10 i les 12 aproximadament. Els retards, de moment, el que podem confirmar és que són d'entre 1 i 2 hores aproximadament. Per altra banda, els aeroports d'Eivissa i de Menorca de moment no registren incidències en aquesta aquesta matinada de dimecres. Són les 11:08. Vos volem parlar ara d'un projecte valent, d'un projecte profund i jo diria sobretot d'un projecte necessari. I ho fem justament en el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, en què al Parlament, per cert, s'ha registrat una proposició no de llei per situar aquesta problemàtica en el centre, Joana, de l'agenda política.
Així és, Marta, una proposició no de llei que fa referència precisament a les darreres dades del Servei de Salut que evidencien la magnitud d'aquest problema. El 2024 es varen atendre 1.541 urgències hospitalàries per ideació o tentativa de suïcidi.
I coincidint amb aquest Dia Mundial, vos volem parlar de les desaparicions, una minissèrie documental en format podcast que volien dir trenca sobretot aquest silenci que hi ha sempre quan se parla del suïcidi.
Sí, i el títol ja és molt significatiu, fa referència precisament al silenci que durant molts anys ha envoltat les morts per suïcidi. Parlam d'una realitat plena d'estigmes i de tabús que encara avui costa de mirar de cara. Són 5 capítols intensos i reveladors que donen veu a psicòlegs, a educadors, a filòsofs, a periodistes, però sobretot a persones que han viscut el suïcidi de prop. Escoltau.
Jo, en aquell moment, pensava que les persones que tenen dos bés, tenen salut física i que són guapes i que són intel·ligents i tal, no morien per suïcidi. Jo en aquell moment pensava això. Ara, en el que sé ara, tots podem arribar en això.
Una de les coses que molt fa mal també és quan una persona dius pobra persona, en aquest cas, pobre fill meu, en sols esforç que va fer, en tot el que va fer, i és recordat per una decisió que va prendre-se darrere, no? És injust, no? És com tu que veus una pel·lícula que t'agrada molt i després dius, joder, vaya merda de final. Pues perdona que m'expressi així.
Una aproximació humana i commovedora, com heu pogut escoltar en aquests àudios d'alguns testimonis i que han dirigit el periodista Joan Cabot i la productora executiva Bàrbara Ferrer, amb qui volen conversar precisament ara mateix. Bàrbara, Joan, benvinguts, com estàu?
Bon dia.
No, començaré per tu. Joan, el suïcidi encara, ho hem pogut comprovar, ho deien a Joan, és un tema ple de silencis i també d'estigmes. No sé què et va dur a enfrontar-te en aquest repte i, sobretot, què es convertís en una sèrie documental.
A veure, jo crec que era un tema que, de fet, ara amb na Bàrbara ho comentàvem, fa com a 10 anys que ens rondava i que vàrem tenir com a idea de fer un documental audiovisual. I després de Campeón, tot d'una vaig tenir ganes de recuperar aquesta idea. També perquè en els darrers anys s'ha començat a parlar molt obertament de salut mental, s'ha començat a parlar de suïcidi, però la meva sensació és que moltes vegades se'n parlava des d'una òptica exclusivament de precisament sanitària. I això em semblava un poc reduccionista, més que res, perquè alguna cosa dins meu intuïa que hi ha moltes més coses. Hi ha factors culturals, hi ha factors econòmics, hi ha factors, òbviament, de salut mental, però moltes vegades, quan parlem de salut mental, tens la sensació que és una manera que tenim de treure'ns una responsabilitat social i com a arraconar un tema i convertir-lo en un problema individual, quan moltes vegades, i sobretot ho hem vist després de la pandèmia, aquest tipus de problemàtiques són com un canari dins una mina, com un botonet vermell que ens hauria d'alertar sobre problemes més profunds i més estructurals.
Problemes que d'alguna manera afecten i de cada vegada més la nostra societat. Bàrbara, veniu en tàndem i veniu en tàndem precisament perquè fa molt d'anys que feu feina plegats. Sí. Vos coneixeu, imagino, molt bé i sabeu, no?, en sa línia, no?, que voleu anar tots dos. Tu, en aquest cas, ets productora executiva d'aquest podcast i te volia demanar com es produeix una sèrie, no?, que conjuga una mica, pues, això, la delicadesa, parlar amb testimonis íntims i molt personals, sense caure també en el sensacionalisme, no?, perquè aquest és un tema molt important i que vosaltres heu intentat tenir molta cura, no?, amb aquest sentit.
A veure, en general, tots els projectes que fem nosaltres les donem com a una pàtina, o sigui, ho tractem d'una manera molt personalitzada i molt autoral. Sempre ho hem fet. És que no me'ls podem... No me'ls podem anar d'això. I, a veure, això, com ha dit en Joan, feia molt d'anys que me rondava aquest tema. Inicialment volíem fer un documental, després van derivar cap al podcast, perquè ja havíem fet... O sigui, havíem provat el format en Baire, en Campeón i en Sa Porta, i mos donava una intimitat que no mos donava el documental, perquè, o sigui, el fet de posar una càmera davant d'algú rompia una mica aquesta proximitat que nosaltres volíem tot el temps. També aquest podcast hi ha molt de testimoni en primera persona. O sigui, això que ha dit en Joan, de fugir una miqueta de ses dades i fer un retrat com a més personal, però social i de societat. I això també mos adonava el fet de fer una cosa sonora.
40 no? persones entre testimonis directes. Sí. Jo vaig escoltar l'altre dia una frase que me va arribar a l'ànima, no? I que crec que descriu molt el que es viu en aquest procés, és que deia, ningú vol morir-se, en realitat, el que se vol és deixar de patir.
Sí, aquesta és una frase que repeteix molta gent de l'entorn de la prevenció, i és cert, realment moltíssima gent, la majoria de gent vol deixar de patir. Jo també he d'admetre que pens que hi ha casos en què hi ha gent que senzillament no vol viure i que això també ho han d'acceptar. En aquest sentit, també, en un moment de podcast vaig voler-me enfrontar a certa pregunta filosòfica que a vegades és incòmode plantejar-te, que és aquesta que tenim, que la vida és important, la pregunta és per què és important, i a vegades costa de respondre en aquesta pregunta, i hi ha gent que viu en circumstàncies en què el món li diu constantment que la seva vida no és important. Vull dir que aquí també de vegades hem de com a fer la reflexió de per què li estem dient a qualcú que ha de viure quan contínuament l'estem menorreant i l'estem fent de menys. És un tema molt complex, és un tema molt dolorós, suïcidi, a més, deixa en el seu voltant com una espècie de taca, com de dolor molt específic que no deixen altres morts. Hi ha molt de sentiment de culpa... I ha estat un viatge bastant intens en general fer totes aquestes entrevistes i també com que mos ha remogut molt a nosaltres mateixos. Tampoc és, això amb en Xisco a vegades ho hem xerrat, el tema del periodisme com a recerca de respostes, jo som dels que pensa que a vegades el periodisme no és tant arribar a conclusions com arribar a carrerons sense sortida i fins aquí arribar. I en aquest cas tampoc espero que la gent no voldria que la gent esperés una lliçó de vida de les desaparicions, ni tampoc que no hi trobarà una gran resposta a cap gran pregunta, sinó més bé moltíssimes preguntes, moltíssima emoció que a vegades no condueix enlloc o condueix a connectar senzillament amb coses per les quals moltíssima gent passa i molts de nosaltres passam.
Partint de la base que és un podcast necessari, jo com a fan de la feina que fa en què voten, la seva productora, penso que si qualcú podia fer aquest podcast, precisament quan vaig saber de què anava, dic, si dutxa i el Joan Cabot, l'han d'escoltar, però no sé si estan preparats per escoltar-lo. Tu ara parlàvem d'estabú que suposa suïcidi, tu dius, jo no donaré tantes dades que n'hi haurà, però jo he anat per un altre camí. No sé si estan preparats com a societat per anar per aquest altre camí, perquè aquest valor suprem a la vida, que tu deies, que sembla que la vida ho ha de ser tot, però, clar, potser durant les 5 hores que durarà aquest viatge trobarem qualcú que expliqui que un moment determinat per ell la vida no tenia aquest tipus de sentit. I no sé si nosaltres, com a receptors, com a oïdors d'aquest podcast, estan preparats per acceptar aquesta realitat.
Trasbalsa molt. Nosaltres, dins 9 mesos, molt trasbalsat.
Clar, és que ha de ser, deien que bot, ha estat un viatge intens. Un viatge intens i que has d'estar com a molt preparat sobretot per escoltar una vegada i una altra aquestes entrevistes, tear-les i donar els matisos que se necessitin. Que bot posa cara com que dir...
És el millor gust de la meva vida.
He estat allà.
No, i en aquest sentit, i ja sabem, no, que els periodistes o vosaltres en aquest cas no hauríeu de ser els protagonistes, sinó els testimonis, òbviament, però també mos fa demanar-vos un poc per aquesta complicitat, no, que teniu entre tots dos. Ho deia jo abans, fa més de 15 anys que feia feina plegats. En Xisco anomenava la bona feina que feis i, de fet, teniu algun d'aquests podcasts i treballs premiats com la porta o Campeón, no? Premis que ho rebut recentment i que també n'estem molt orgullosos aquí en aquesta casa, però clar, la complicitat també és molt important per fer feines d'aquest tipus, no? I que no hi hagi que un moment d'allò de dir ei, no, per aquí no m'agrada per on vas, vull dir, per seguir la línia i que tots dos aneu per allà mateix.
Jo crec que na Bàrbara és molt bona en la gestió de gent insuportable. I això la fa perfecta per fer feina amb mi.
No ho sé, mos complementant bé. També mos estirant les redes de tant en tant, eh?
Sí.
Però, no ho sé, mos encanta tot el que feim, li posam sempre tota l'ànima i totes... I sí, no sé què és...
També mos coneixem des de fa molt de temps, ja mos sabem les inseguretats i les seguretats, i com a... en aquest sentit està molt bé perquè na Bàrbara, quan me peguen els atacs així com un poc més d'autorals, pues, me deixa córrer i després en el cap de 24 hores me diu tot allò que m'ho vas dir ahir, no.
També s'ha de saber, quan dir prou, sí, no sí. Coneixes les persones. De totes maneres, ja n'hi ha prou de no parlar-ne d'aquest tema. Tant d'anys, això, amagat, a un calaix que ni se parlava, que ni se deia aquest efecte crida que deien que després els professionals van demostrar que no era vera,
que
sinó tot
deia
el contrari.
Es deia el mateix fa 50 anys de la violència masclista.
Exactament, i després s'ha demostrat que produeix tot el contrari, que ajuda la gent a exterioritzar-lo. Ara se presenta una proposició no de llei precisament també per dur-lo al debat polític. No sé, arriba aquest podcast en un moment també perfecte.
Sí, també penso que si hi ha una cosa que m'agradaria és que féssim una reflexió col·lectiva sobre el món que estem construint i quin és el missatge que sobrevola l'ambient. Perquè una de les coses que repeteixen alguns professionals en els que he entrevistat és precisament que aquest clima de desesperança, de crispació, d'aquesta sensació de que el món està a punt d'anar-se'n en orris en qualsevol moment, que, clar, digue-li tu a un lot de 14 anys que ha d'estudiar, estalviar i fer una carrera. Quan el missatge que estem llançant contínuament és que el món s'acaba d'aquí 5 minuts. Hi ha com una mena de falla estructural que fa que haguem perdut l'optimisme i que les generacions que venen per darrere nosaltres tinguin raons objectives, bastant objectives, per ser menys optimistes del que nosaltres érem. Aquí hi ha alguna cosa que ha fallat. I això, en part, és el que explica, per exemple, aquesta epidèmia de conductes autolítiques amb molt de joves. Però realment hi ha com una emoció i una pressió sobre ells que és molt injusta, perquè al final el futur que els hem deixat en herència no és precisament afalagador.
Hem de dir que aquest podcast, el primer episodi des que podrem escoltar de les desaparicions, s'estrenarà a plataformes digitals dia 17 de setembre, que això és dimecres de la setmana que ve. L'estrena de la resta dels capítols es farà cada dimecres, és a dir, els dies 24 de setembre i 1, 8 i 15 d'octubre, per qui vulgui estar pendent d'aquestes desaparicions de Joan Cabot i de na Bàrbara Ferrer.
Clar, i ho deien a Joana, vosaltres heu fet La Porta, heu fet Campeón, projectes multipremiats, heu fet una volta en el concepte podcast aquí a casa nostra, en aquestes illes. No sé què se diferencia les desaparicions de tot allò que heu fet anteriorment. A Bàrbara, li donant sempre una pàtina autoral. aquesta patina autorala és a dir, supos que aquesta, que és una cosa molt complicada d'aconseguir, és com quan un autor que escriu troba la seva veu. Vols et saber, ja l'heu trobada. Però què diferencia aquestes desaparicions de Campeón o de la porta més enllà de la temàtica?
Aquesta vegada no hi ha ni una línia històrica ni una línia de, ni un arc argumental com hi havia Campeón, clar. Els capítols són cinc i són més o manco autoconcloents i que intent com acumular coneixement al llarg dels capítols, però són cinc capítols en cert sentit bastant diferents entre ells i que no segueixen un arc. Realment no van... No, com he dit, no hi ha grans conclusions, hi ha com a molta informació, hi ha com a molt de silencis trencats, com deia la Marta, és a dir, el que hi ha és com a que desmuntar molt de mites i escoltar moltes veus i després a partir d'aquí cadascú traurà les seves conclusions.
I estic segura, Joan, Bàrbara, que encara duis algunes d'aquestes històries a dins, que encara no vos les podeu llevar d'escap, i que probablement vos acompanyaran durant la resta de la vostra carrera. La Bàrbara
segur.
Diu que sí, ja, directament.
Segur, perquè, a més, quan tens fills...
Home, i tant.
I escoltes segons quines coses, te fa pensar... O sigui, aquesta reflexió que diu en Joan, que hem de fer com a societat, li dones moltes voltes.
Clar, jo ara estic com a... com a anestesiat... Ja, de fet, quan vaig començar a muntar, li posava clips a la Bàrbara perquè deia, clar, jo escolto això i ja ha arribat un punt en què no m'afecta de la mateixa manera que com que quan vaig començar a fer aquesta feina. Al cap de sis mesos d'escoltar certes històries, deixa de ressonar amb tu de la mateixa manera, però a la vegada és com a un renou subsònic que va calant per de dins. I sí, el que explicava en Xisco, en el final m'he passat el darrer mes escoltant, teant, tornant a escoltar aquestes bous, i en el final els educa de dins. Hauré de fer un exorcisme o alguna cosa d'aquestes.
Sí, perquè en el final aquestes coses no només és que calin, sinó que te poden arribar a canviar o a transformar, no? Si més, no?
A veure, jo també penso que aquests són els projectes que m'interessen, que són els que... ho torno a repetir. Mai cerc... a mi, si m'interessa temes per fer periodisme, són aquells temes que en realitat no tenen cap resposta clara. Saps perfectament que en el final del procés moltes vegades acabes encara més embullat que en el principi.
Hi ha respostes, però Joan, jo crec que si hi ha, trobarà respostes. Si escolta...
Sí, trobarà informació.
Si escolta les 5 hores, jo m'imagino que si ara qualcú està mirant la tele, està escoltant la ràdio, pensa que a casa hi pot haver un cas que ho sospites, però a vegades també parlar-ne és molt complicat.
Bueno, és un tema que sempre fem molta vergonya. O sigui, vull dir, si tu dins el teu entorn més pròxim o dins la teva família tu havies tingut un suïcidi, la tendència és amagar-ho i ocultar-ho.
Era delicte fins fa 30 anys.
No, i que molta de gent fins i tot no ho deia, no? Que m'hi havia hagut una persona que ha mort d'aquesta manera.
Que era una malaltia, utilitzaven una excusa.
Sí, és que parlàvem d'un tema que, bueno, l'Església prohibia que s'enterressin els morts per suïcidi dins el cementeri. Hi havia lleis que fins i tot te llevaven serens si qualcú de la teva família moria per suïcidi. Vull dir que estava perseguit. Ha estat un tema tabú, jo crec, també perquè d'alguna manera la mort per suïcidi és un gest que impugna la vida, i això incomoda. I per altra banda, també hi ha com aquestes preguntes que deixen al seu voltant, perquè és un incògnit sempre. Vull dir, en el final, quan xerres amb gent que ha sobreviscut, persones que s'han mort, familiars que s'han mort per suïcidi, les preguntes sempre són les mateixes. Què hauria pogut fer? Què hagués pogut dir? per canviar les coses, i moltes vegades no hi ha cap resposta.
No, i probablement no trobarem resposta en aquestes preguntes, que són un torment per
segur
tantes persones.
Segur que me'l farà cavil·lar, això sí. Això cavil·lar, sí. Me'l farà cavil·lar.
Mira, me'l farà reflexionar, com diu una Joana, i també servirà d'acompanyament, no?, a totes les persones que han pogut o viure-ho d'una forma propera, o tal vegada que trobàvem a faltar informació, ara la tenen, que se'n parli, i prou ja de tabú.
Hi ha una cosa superimportant, i és, en final, el que hem descobert aquests darrers anys, quan s'ha començat a trencar el silenci, és que escoltar aquestes històries i saber que no ets únic, que no ets defectuós, que no és culpa teva, que no és que tu tinguis una cosa rompuda, no ets l'única persona que se sent així, no ets l'única persona que passa per un mal moment, hi ha molta gent en el teu voltant que passa per allò mateix, i que de vegades és important doncs, rompre aquesta barrera i demanar ajuda, i hi ha molta gent disposada a ajudar.
Que pugui servir també per trencar aquesta barrera i perquè la gent no se senti sola i demani aquesta ajuda a la que feien referència a desaparicions. Recorda aquest nou podcast a partir de dia 17 de setembre. La resta dels capítols es farà cada dimecres, és a dir, recorda, en 24, 1, 8 i 15 d'octubre. I al capdavant d'aquesta proposta, Bàrbara, Joan, moltíssimes gràcies i enhorabona, perquè si una cosa se necessitava era precisament parlar-ne de suïcidi. Gràcies a tots dos i enhorabona.
Moltíssimes gràcies.
Ens apropam a les 11:30, uns consells. Hem de tornar a parlar de l'inici del curs escolar i d'educació i de tot el que preocupa pares, mares, docents, tot d'una.
El dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio és Dial.
En Eroski, mejor que responder por ti en el chat del cole, preferimos darte este ofertón 3x2 en aceite de oliva virgen extra Co-Sur a 4,99 euros. Y más de 2.000 productos Eroski, siempre buen precio. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Noticias última hora. Tenim en manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim en manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyeta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Duen 2 hores i mitja els nins en aquest inici de curs escolar. Ha començat avui, recordem, 161.201 alumnes i 18.779 docents que han tornat avui a les aules. Això vol dir que hi ha 113 estudiants més i també 199 docents més, això si ho comparam, Joana, amb les dades de l'any passat.
Així és, Marta, hem de dir que avui ha estat un dia de retrobaments, de moltes d'abraçades, també de molta de son per part de molt de nins i moltes nines de les Balears, i hem de dir que el curs comença, de més, amb més places de l'etapa 0 a 3 anys, més recursos també en l'educació per a la diversitat i també amb més infraestructures.
Exactament, són 107.000 alumnes que començaran infantil, primària, secundària i batxillerat en centres públics, mentre que 54.000 ho faran en centres concertats. Els mestres i professors són 14.000 als centres públics i 4.600 als centres concertats.
Marta. És inevitable parlar d'educació, parlar de com durem aquest curs, tots, pares, mares, docents, de quina manera gestionarem totes les novetats, el dia a dia, la tornada a la rutina, i per això avui hem convidat Toni Ballester. Ell és docent, doctor i investigador en educació i ja ens acompanya. Toni, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies. Moltes gràcies per l'oportunitat de parlar d'educació en el programa i per la implicació social que teniu en el programa.
Home, s'ha de parlar d'educació, perquè és una de les coses que més preocupa ara. A més, és un dia complicat, perquè després d'un estiu, que s'han anat a dormir tard, ja saps, se voten ses rutines, avui tot torna a la normalitat, un curs que ve en novetats. Anem a començar per la primera, que jo crec que és molt important, això de fora pantalles, ús de mòbil totalment prohibit als centres escolars. Jo crec que se pot considerar com a bones notícies.
Bé, en principi jo penso que sí. El tema dels oculistes estan avisant des de fa molt de temps que surt de pantalles. És un tema que s'ha d'anar molt alerta perquè els infants i els joves han tingut pantalles des de molt petits i això, quan siguin adults, poden tenir problemes a la vista. Per una altra banda, Catherine Lecuyer, una de les doctores investigadores en educació, ha fet una autèntica creuada tots aquests anys avisant d'aquest tema. Hi ha molta investigació que diu que limitar surt de pantalles és bo, sobretot a edats més primerenques, i sí, me sembla que sí que és una bona notícia.
Toni, n'havien fet un gran massa en les pantalles, que semblava que eren el futur i que ens imaginàvem que tots els nins i tots els mestres serien com aquella pel·lícula d'en Spielberg, de Minority Report, que ni arribaríem a classe, obriríem les pissarres i seria tot com a molt modern, i hem descobert que en el final allò que han fet els nins ha estat enganxar-se encara més a les pantalles. Hauríem de tornar en aquella educació tradicional, no dir que és la que tenia jo quan anava a escola, que tot eren llibres i tot eren resums i tot era subratllar. És a dir, també s'ha d'avançar pedagògicament. Però les pantalles, ara que han comprovat que no són tan positives, s'haurien de combinar de qualque manera en l'educació dels nostres nens, no llevar-les del tot, però sí incloure-les de qualque manera una mica més positiva?
Sí, miri, un dels problemes més greus que tenim a educació és el tema d'usar sempre el mateix recurs. És a dir, el llibre de text és un recurs molt bo, és l'únic que resumeix en unes pàgines, el temari, en 10 o 15 pàgines, el temari del curs que pugui tenir l'alumne, però en el mateix temps és important utilitzar altres recursos. Si utilitzem el llibre de text o la pissarra un dia i un altre de manera seguida, arriben els nins i els joves que s'avorreixen. Llavors és important combinar. Ara veurem un vídeo, ara fareu un còmic, ara fareu un text, ara... I sobretot des del moment en què sabem que de cada vegada la lluita per centrar l'atenció és més necessari i costa més.
No, i això que és vera que els mestres han de fer molta de feina, no?, per preparar, per tenir idees i per innovar també a classe per captar aquesta atenció dels infants. Dèiem, les pantalles o els mòbils d'alguna manera quedaran arraconats una mica, que això està molt bé i mos alegra que s'hagi fet aquesta passa, però també hi ha més novetats pel que fan els nous currículums, no? Hi haurà més matemàtiques, més hores de matemàtiques, i també se reforçarà l'ensenyament de llengües. Què n'opines tu d'aquest reforç en matemàtiques que no sol agradar massa als nins i a les nines i també que se doni més importància a les llengües?
Mira, el tema de les llengües és molt important perquè fins i tot a vegades els problemes de matemàtiques no s'entenen perquè no s'entén la pregunta.
I no llavors, comprensió lectora.
Exacte, i per tant és molt important i de fet tot el coneixement es basa en el llenguatge. Jo crec que és important que hi hagi més hores de llengua, més hores de matemàtiques, però també el que és molt important és un detall que en tema de memòria, de memorització i d'aprenentatge és molt important. Mirin, he hagut durant molt d'anys veurem si s'havia de memoritzar o no s'havia de memoritzar i això. Per aprendre és important la memòria. Però el que es quid de la qüestió, el tema més important de la qüestió, és que en 1492, per exemple, descobriment d'Amèrica, això s'ha de memoritzar. Però tot o altre, causes i conseqüències del descobriment, això s'ha de relacionar, s'ha d'aprendre relacionant. Això és una informació que me va donar el professor Novak a Finlàndia fa uns anys i que és molt poc coneguda dins els centres escolars, pels professors, pels pares. I crec que milloraria molt el resultat d'aprenentatge si el professorat conegués aquest detall, fins i tot a les excursions, a les sortides, els educadors, tots els educadors i també els pares, a vegades, quan t'ajudam a la feina que fan els infants i joves a casa de repàs i tot això, pues tinguéssim en compte aquest tema.
Estic pensant d'una cosa, Toni, vostè, com a doctor en investigació, dins del món de l'educació té moltíssima experiència, són molts anys al darrere, com ha canviat la manera d'educar? Perquè ara han de captar l'atenció d'uns nens que tenen el cervell dissenyat d'una altra manera, perquè això és una realitat, un autèntic repte per mestres, per docents, com captar l'atenció després de l'escroll, després de les pantalles, de, bueno, que vulguis o no, créixer d'aquesta manera també te canvia un poquet els paradigmes. És més complicat ara educar que anys enrere?
Bé, educar sempre ha estat complicat. De cada vegada ho és més, perquè jo crec que hi ha dos temes que són molt importants. Per una banda, que els pares i familiars focalitzin en el coneixement i en l'estudi el que s'han de dedicar als infants. És a dir, que els pares vegin que l'escola és important. Perquè, com per exemple, els investigadors que han rebut el Premi Nobel d'Economia, Barnegie, Dufaut i Kremer, diuen que la salut i l'educació és el que protegeix de la pobresa. Els mestres, els educadors, protegim en els infants i en els joves i en les persones adultes de la pobresa. Sempre se diu que una persona que sap música no és pobra perquè pot ensenyar música a altres persones. Una persona que sap idiomes també pot ensenyar idiomes a altres persones. Vull dir, el coneixement és important. Els pares és molt important que focalitzem en això i llavors professorat també és molt important que conegui la informació rellevant amb innovació educativa, recursos didàctics, en formació del professorat. Bàsicament, l'educació és un problema de molt, molt important, però és la clau de la solució a quasi tots els problemes. I llavors es poden dir que si el professorat coneix la informació rellevant sobre com educar en la direcció correcta, anirà millor, i els resultats de l'informe PISA i els resultats no només de les Illes Balears, sinó de l'estat espanyol, pujaran segur.
Clar, donaven les dades ara que ets comentaven a Marta, 199 docents més en comparació l'any passat, enguany, a l'Escola de les Illes. Com influeix la ràtio d'alumnes per aula a l'hora de poder donar una educació de qualitat? No sé si hauria d'haver manco alumnes, si també és un tema de competències del mestre, del professor mateix, que no és que te posin tres alumnes, perquè pots entendre's, però si no te fan cas o no has aconseguit connectar amb ells és complicat. De què depèn? O és tot una cosa multifactorial que és una loteria, això de, que, de poder saber educar?
Sí, és així com vostè diu. Miri, el tema de la ràtio, jo no crec que sigui eficaç baixar la ràtio a totes les aules i a tots els centres. Crec que s'ha de baixar la ràtio allà on és necessari. Per exemple, centres, no, millor dic que centres, a aules. Allà on hi hagi necessitats educatives específiques, hi hagi diverses alumnes amb necessitats educatives específiques, fins i tot hi ha alguns estudiants que necessiten un suport d'una persona en el 100% perquè tenen dificultat de mobilitat, per exemple, o altres necessitats educatives específiques, o en grups o aules allà on hi hagi una especial dificultat o conflictivitat.
Toni, ara continuem amb tu, que encara que tenim algunes preguntes que fer-te. Per cert, el llibre d'en Toni, molt interessant, La importància d'educar, així que ara que iniciem curs escolar, segur que trobeu com un manual, no?, per tal d'abordar aquest repte que és educar en ple segle XXI. La part televisada, agafen el relleu els nostres companys de l'Aranam. Nosaltres seguim aquí a la ràdio amb en Toni Ballester i també, tot d'una, repassarem les revistes del COE, que avui és dimecres. Tot això aquí al dia.
Al dia, IB3 Ràdio.
Són les 11:42 minuts. Continuem en conversa amb Toni Ballester, docent, doctor i investigador en educació, i parlaven, com no pot ser d'una altra manera, de l'inici del curs escolar. I jo m'agradaria demanar-li, Toni, ja una pregunta personal directament. Quan vostè va començar a interessar-se dins el món de l'educació?
Miri, jo des de molt petit vaig veure que hi havia com una diferència molt grossa entre el professorat que mos duia d'excursió, mos feia fer una revista, i altre professor que mos dictava classe. Directament des del punt de vista del professor. I llavors, aquesta diferència entre l'ús de recursos didàctics, per exemple, un professor mos duia en el cine, o mos posava a la sala d'actes, mos posava una pel·lícula de cine, me va interessar ja des de molt petit. I a partir d'aquí, després, vaig a estudiar magisteri i realment vaig trobar allò que me movia. Era un tema que jo m'havia costat molt estudiar perquè tenia dificultats d'aprenentatge, no me centrava en l'estudi, fins i tot me denegaren una beca per falta de capacitat quan tenia 8 anys, després fins i tot vaig suspendre la selectivitat dues vegades i encara no la tenc aprovada, el que passa que per estudiar magisteri no se necessitava, i bé, ha estat... I llavors, quan vaig fer magisteri, vaig trobar realment allò que m'agradava i que me movia. I a partir d'aquí, després, he investigat com fer que els pares i educadors puguin educar millor els seus fills i filles, i com els mestres poden fer que els estudiants aprenguin i se'n recordin de lo que han après.
Podríem estar parlant hores amb vostè, però evidentment li hem de demanar, ja que avui és el començament d'aquest inici de curs, un consell que donaria i que enviaria des d'aquí, des d'Ivetres Ràdio, en els docents per afrontar aquest curs 2025-2026.
Miri, jo, en més d'un consell, si me permet, n'hi donaré dos.
Vinga.
Un...
Sí, m'agrada, com un súper. Dos per un... Ja
un és que els docents, professorat, se queixen molt i a més passen bastanta ansietat i ho passen malament pel tema de la burocràcia. Molta d'aquesta part de burocràcia, el que ens demanen és que estigui completada, que estigui plena i és en gran quantitat. Però no ens diuen mai en els docents en quantes paraules han de contestar. Llavors, poden pensar la pregunta i contestar en 3 o 4 paraules, o 5, i si volen saber més ja mos demanaran. Això reduiria de 600 hores que diu el sindicat AMPE el número d'hores que dedica el professorat a la burocràcia i a tasques administratives, a lo millor a 300, i això són moltes hores que se poden dedicar a la millora de l'aprenentatge dels alumnes. I llavors un altre, si ho cerquen a internet ho trobaran, el primer dia de classe per evitar l'assetjament escolar, han de pensar que Espanya és un dels països del món amb més quantitat d'assetjament escolar, i si el primer dia de classe el professor focalitza i fa veure en els infants i els joves que això s'atendrà molt en compte i hi tindrà en ment, llavors és evident de que els dos o tres casos que poden tenir d'assetjament escolar a cada aula el poden reduir en dos o tres dies, en una setmana, a la meitat. I com diu el doctor Javier Urra, un dels factors més importants de que els infants i joves se suïciden és el tema de l'assetjament escolar. Per tant, si us cerquen a internet, el primer dia de classe per evitar l'assetjament escolar, podrem evitar molt de malestar en els infants i en els joves.
Bons consells, precisament avui que parlàvem del suïcidi, fa poquet, a través d'aquest nou podcast a Ivetres Ràdio, que aprofit per recordar-lo, Desaparicions. Toni Ballester, mos ha agradat molt conèixer-lo. Moltíssimes gràcies per venir.
Igualment, moltes gràcies.
11:46, uns consells, continuem tot d'una. Avui dimecres, repàs a les revistes del COE.
El dia, amb Marta Grau.
Ivetres Ràdio, formació.
Tens més de 60 anys? El Consell de Mallorca t'ofereix viatges culturals, diades de ball en línia, trobades i fins i tot una fira només per a tu.
Ara és el torn de les estades d'hotel. 3 dies i 2 nits plens d'activitats i tot inclòs amb el 75% del cost finançat pel Consell. Apunta't fins al 17 de setembre a la nostra web.
Amb el Consell de Mallorca, el millor encara està per viure.
El Mallorca vol trencar la mala ratxa de resultats a Cornellà al Prat.
Dilluns, a partir de les 7 de l'hora baixa, segueix per Ivetres Ràdio
el millor futbol de primera divisió espanyol, Reial Mallorca.
Aquestes postres en joc ve especialment carregat, Joan Gabriel Bausà.
La prèvia en les millors seccions. Diversió, entreteniment, bon humor.
Carregadíssim.
I a les 9, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Vinya dels 11 jugadors que volen fer, volen aconseguir la gesta de...
I el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Futbol de primera amb un equip de primera. El d'Esports 3 en joc.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
El dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Ja tocava, 11:48, repàs a les revistes del cor.
Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón.
I avui començarem, com solen fer cada dia, per la revista Hola, que ha dedicat el gruix de la seva portada a la model i presentadora Nieves Álvarez, que ha anunciat en exclusiva que es casa amb en Bill Saad, un empresari libanès que va conèixer fa 4 anys, més o manco. Sa parella s'adonarà al Cibull l'any que ve, encara que no hi ha data, perquè no tenen res organitzat. Tot i la il·lusió, encara no han començat a preparar res, però ella ja té clar que serà el dia més feliç. Gran titular. És a dir, me cas, seré feliç, tots ho esperam, estimada. Si no, no te cases. M'ha fet molta de gràcia també un subtítol que diu «Casi no me lo creo cuando me lo pidió». I diu que la petició fue el momento más romántico y bonito com en una pel·lícula. Han de dir que Nieves Álvarez se va separar fa una sèrie d'anys i, clar, volia demanar-vos refer sa vida i tornar-te a casar i tornar a fer unes noces de pinyol vermell com Nieves Álvarez. És una cosa que vos plantejau ara que tots tres passam els 40. Jo sé que sou molt felices totes dues.
Te donaré un titular. Jo? Ningú tornaria a posar un raspall de dents en el meu tassó.
Gran titular, Gran titular.
No, Yolanda Ruiz, la nostra productora, estimada, no l'escoltau, però ha dit en mi casa tampoco. Per tant, supos que nosaltres, com que hem tingut parelles de llarga durada, a partir dels 40 ja no m'ho replantejar.
Home, doncs jo vull dir una cosa.
Ja això, ella sempre ha de ser especial del grup.
No, és especial del grup, no, però vull fer, o vull llançar aquí una...
A tornar-se a enamorar, clar.
Jo me vaig casar i me vaig separar i se pot refer sa vida. I
també és bé.
He volgut posar un altre raspall de dents a camp meva.
Però tornar-se a casar.
Una mica tramposa la teva resposta, perquè te vas casar molt jove i te vas separar molt jove. No és el mateix, no és el mateix en els 40 i busques, que és el cas de Nieves Álvarez, que aquesta és de va que jo vos plantejava. Quan te diu casi no me lo creo, que a vegades... Que...
Sí que te diré que no me tornaria a casar de la mateixa manera que m'he casat l'altra vegada.
Veus, ja tot és diferent. No, però no vos passa que de vegades a partir de certa edat veus que altres coses que són més importants, que jo crec que és allò que era passat en Nieves. Però que de vegades, quan l'amor, com a bon, toca la teva porta, no pots evitar comprar-te un sabonet en forma d'os de peluix. Les coses com són. Però bé, una bomba amorosa més en aquesta portada. Joaquim Prat confirma que també es casa en Alexia Pla, la seva parella des de fa 3 anys, que és una dona que és copropietària d'establiments d'estètica. Per això el veiem tan guapo i tan curro.
Mira, clar. El que deies que a bon ha cridat també la seva porta.
Si te duen, però clar, si te duen cosmètica gratis a casa i te fan cosones i hialurònico i això, vulguis que no, la relació tira cap endavant amb una altra il·lusió. Ell acaba d'estrenar programa, que és un homenatge a son pare, en Joaquim Prat, recordem que presentava El Precio Justo, doncs ell ara ha estrenat El Tiempo Justo i supos que en el seu programa explicarà tots els detalls d'aquestes noces. Que, per cert, aquesta setmana l'han entrevistat i ha dit que està cansat de ser el comodín de Mediaset, que diu que ell ho accepta i que no té mala vida i que li paguen bé, una mica com tu.
Però això és
vera,
que allà que hi ha un forat, el posen, que sí. Qualcú se'n va de vacances, el posen.
Que Nana Rosa no triomfes cap vespre.
coses.
Envien en Joaquín. Però bé, hi ha altres titulars destacats, és que l'infanta Sofia torna, tota una universitària, havia afegit una R i una N que no tocava, estudiarà a Lisboa, recordem, i també en Inés Domecq, que ha fet maig en sa festa que ha organitzat en Baristocràcia i Alta Societat per celebrar el seu aniversari.
Vinga, més cosones i més revistes, en aquest cas Semana, amb la biografia de Marc Flores com a gran protagonista.
El Marc Flores, que és la protagonista de la portada de Semana. Marc Flores ha tancat el seu silenci en la seva autobiografia Mar en Calma, o, que me recorda la cançó de Navet. Mar en calma i un atardecer. On en recordeu? Que va anar a Eurovisió. On revela, diu ella, el capítol més dolorós de la seva vida.
Sí,
Navet.
Dile que és lo que puedo hacer, como te puedo tener.
Del segon o té primer. Vull dir, la primera tongada.
Sí, ara me'n recordo.
Sota d'Anna Rosa, després ja va ser... Aquí mateix. Veu, ja tenim en Bernat. Vinga, dale.
En mi vida vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez sin mentiras.
Claro, jo cantaria i a mi es colla no m'interessa. Jo el que vull és una secció de cara, ok. I ja
se
està.
La posa?
Faig
vinga,
aquesta petició arroba direcció general. Volem una secció de cara, ok, al dia. Dèiem que a Marc també li agrada sa marxa, perquè dius, nena, ja tothom no te feia cas. Ja havies aconseguit aquest anonimat que tu volies. Teòricament estaves feliç. Tenies un... No, però és que ella té durets dins la butxaca. A vegades hi ha una cosa que no s'apaga amb euros, que només s'apaga amb ego, i és allò que crec que li ha passat a Marc Flores, que ha aconseguit que aquesta setmana en Alessandro Lecchio hi torna a parlar, ja hi torna a recordar aquell moment en què ella va estar, diguéssim, de mistensada amb en Fernando Fernández Tapias, que en el mateix, temps varen simultanejar una relació amb en Alessandro Lecchio, unes fotos que es varen fer dins un llit de Roma, que varen ser portada d'interviu, que va provocar la separació amb aquell empresari. Doncs jo també te dic, escolta, estimada, per què remoure tot això? Perquè allò que conta la biografia tampoc és que hagi descobert l'Havana. Tot allò que se podia saber de Marc Flores ja se sabia, tot i que ara ho diu en primera persona. Richard Gere s'ha comprat una residència a Galícia, una mansió valorada en 10 milions d'euros. I també és la protagonista de la portada de Semana, Kate Middleton, la Caterina de Cambridge, que estrena Cavaera Ros Platí, llances els rumors, perquè tabloides britànics no s'acaben de creure que aquell cavall siguin seus, han de dir que el canvi de Cavaera és espectacular. Amb això comparteix notícia en Lectures, que també du aquest canvi de look de la Caterina de Cambridge en portada. Hem de dir que aquest canvi de cabera ha provocat moltes reaccions, fins i tot s'ha arribat a apuntar que seria perruca. Qui ha parlat ha estat el que era l'estilista de Lady Diana, de Lady Di, en Sam McKnight, i ha dit que el cabell de qualsevol dona és una cosa molt personal, és la seva armadura, la seva defensa i la seva confiança, i que no pot creure la maldat i la manca d'empatia que hi ha en aquests comentaris. Sam, t'he de dir una cosa. No... independentment de per tot allò que hagi passat aquesta dona, que és vera, que ha superat un càncer, com ella mateixa va dir, però passes d'una cavaera fada, estàndard, una mitja cavaera...
Fa un bon roïssos, tenia una cavaera.
Jo crec que tenia pelazo, quan se diu en castellà, perdona que
t'ho digui. És que, com sempre, me feis lo mateix, cavaré per no contar-les en aquest programa, perquè m'interrompeu abans que jo acabi el meu argument. Dic que tenia una molt bona cavaera, però que no deixava de ser una cavaera quan n'hem vistes milions. En canvi, ara compareix amb aquesta cavaera que a mi me recorda a Daryl Hannah a un 2-3 Splash, i que vols que te digui? Jo entenc que el Regne Unit hagi quedat una mica sorprès. Ja està, només volia dir això. No estava criticant els cabells de la Caterina de Cambridge, ni molt manco. Però, clar, com que totes voleu tenir els cabells que no teniu...
És que no els tenim, ja m'agradaria...
Tu ja voldries tenir llisos, ja te tens arrissats. La Marta Guerau voldria tenir una cabellera de lleona i li ha tocat aquest look Cleopatra. Doncs jo no en tens culpa, estimades. Jo només comentava la notícia del dia.
D'acord. I bé, tancam aquest repàs en la revista 10 minuts a Maria del Monte de portada. O en portada.
I le di así, yo sé que quisiste volver a mi camino.
Pasada no mueve molino. Idò, tenim en Maria del Monte, ja en vàrem parlar l'altre dia, un drama a la família del Monte, 28 anys, demana per ser un nebot d'Antonio Tejado. I qui torna un altre piqués protagonista a la revista és en José Ortega Cano, que fa de predir orgullós perquè ha dut a la seva neta, na Rocío, la filla d'en José Fernando i d'en Amichu, el Celsia, que han anat a escola acompanyat de Rocío Flores, la filla d'en Rocío Carrasco. Recordem, aquesta família també ets hi va a la marxa, perquè aquestes fotos jo no les he cap d'entendre. Però bé, d'això en parlarem un altre dia, perquè ara ha arribat la veu dels esports d'aquesta casa.
Des del Ric, bon dia. Com se presenta dimecres?
I d'avui repassaran com va anar la victòria del Palma Futsal d'ahir vespre, que va guanyar una pista difícil a Valdepeñas i ha sumat la primera victòria d'aquesta temporada a la Lliga. I avui també sentirem Nacho González, un dels jugadors de l'Ude Eivissa, un molt bon Ude Eivissa que té objectius importantíssims aquesta temporada i que en Víctor Sancho ha pogut parlar amb ell. També farem prèvia de Copa de la Reina, perquè avui l'Atlètic Balears juga la primera fase d'aquesta competició a partir de les 5 que s'ha malferit contra la M Lleida. I també rebrem en Miquel Alzamora, que és un company periodista també esportiu del diari Última Hora, que ha publicat un llibre, Operación Victoria, mos ho explicarà. I aquí veurem també sentint Jaume Monà, perquè lidera l'equip espanyol a la Copa d'Eivis.
I Laura Tur, a Eivissa i Formentera, repàs dels continguts del programa al dia, per acabar també nosaltres el programa. Bon dia, Laura.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui començam el programa parlant de l'inici del curs escolar. Per aquí per l'estudi passaran Pepita Costa, la presidenta del Consell Escolar de Balears i portaveu de FAF a Eivissa, i també en Pere Lomas, del sindicat Estei. Més tard, obrirem una temporada més, un nou calaix del Gabinet de Curiositats d'en Ivan Llarza, i com fem tots els dimecres, ja sabeu que sortim al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge d'en Ivon Araño.
I titulars del dia Mallorca, Jaume Noguera.
Mira, avui parlarem sobre formació forestal amb una professora de FP de Solla. Després, a la nostra radiografia mallorquina, parlarem amb el mític DJ Juan Campos, ara pensa, i un món de paraules en Xavi Oliver. Avui mos descobrirà els misteris d'un dels idiomes que no se sap d'on venen. Només hi ha dos idiomes al món que no se sàpiga com venen. Un és un dialecte asiàtic i l'altre és l'euskera.
Superinteressant.
Molt interessant.
Vos escolt en pocs minuts. Punt i final en el nostre programa, tornant demà a les 9.